Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 8 minuts de les 12 del migdia. La Marta Montaner planejant una samarreta del Barça. Marta,
quin,
bon dia.
Mira, quin gran dia. Quin grandíssim dia, perquè és l'aniversari del meu nòvio, així que per molts anys.
Home, felicitats, David.
Aquest regust de boca d'una victòria de Champions, jo no el recordava. D'una victòria de tal magnitud. De veritat que jo m'he llevat amb 15 anys. Perquè, clar, això no ho recordo des de fa la vida.
Ahir ho vau veure,
ser molt
no?
Jove.
Ho vau veure, no, a casa?
Clar, ho vam veure.
Perquè hi ha un tuit teu que s'està fent, bueno, que té molts, molts
sí,
likes i
molts
retuits.
Sí, és que ahir va passar una cosa, trobo que va ser molt simbòlica i potser un punt premonitòria. No hi crec, amb aquestes coses, eh? Però la Nina, només llevar-me ahir, jo portava un pijama del Barça, perquè de vegades toca, i mira, aquesta setmana, setmana gran, jo portava un pijama del Barça.
Fantàstic.
I té un escut al mig del cos. I llavors, ella va veure l'escut, el primer que va fer, fer-li un petó. I jo vaig pensar, això de voler dir alguna cosa. I efectivament, tal, et diré, avui m'ha tornat a veure amb aquest pijama i li ha fotut una hòstia.
Bueno, menys mal.
Li ha fotut una nata, que he pensat.
Que ahir va ser un petó.
He pensat que això no sigui també premonitori pel clàssic. Esperem que no, però que contenta. Molt bé. Viva la vida, nois.
No, no, farem tot el programa amb la samarreta del Barça, aquesta de Coldplay, que ens van enviar, que te l'has portat a...
L'únic que la poso al costat, perquè avui vaig molt guapa, que tinc una cita, així que no m'ho vull, saps? No vull ajuntar outfits.
Que marxarà ràpid, que hi ha un dinar.
Estic contenta, però també estic enfadada. Estic barrejant les dues emocions.
Bueno, avui és un dia difícil. Juliana Canet, bon dia.
Jo és que estic tan malament. Em sap greu perquè m'agradaria poder-me sumar als vostres clams de felicitat, perquè jo també estic contenta per lo del Barça, no et pensis. Però estic una mica atacada dels nervis, Roger? T'he de dir?
No, és que no, estàs bé del tot.
Bueno, és que no tinc ganes de fingir, perquè jo podria venir i fer veure que estic molt contenta, però és que jo ahir me'n vaig anar a dormir plorant i no és broma.
Ja.
És
veritat. A mi em va saber un greu, tot em va saber molt greu. Ai. El que va passar.
Ai. Mira, jo aquests dies he estat molt il·lusionada, molt il·lusionada. Era una noia feliç, una noia que estava contenta i alegre davant del que suposadament m'esperava aquesta setmana. No m'esperava una cançó tan trista. Bueno, com
no,
tant.
Si anem al pianista,
dius que,
com que clar, és una mica
tu has dit, vaig plorar, i la Mari Vic ha dit, doncs posem banda sonora per tal moment.
Sí, sí, és exactament el que sonava al meu cap quan em vaig fotre broma ahir abans d'anar a dormir. He passat dies vivint en un somni, en un món on tot era fàcil. Cada cop que estava trista, cada cop que tenia un moment així complicat durant la setmana, que estava una mica tocada, pensava, va, amunt, Juliana, que aquesta setmana tindrem un gran moment pel Que no surti d'aquí, que és aparentment l'única cosa que m'importa a la vida, l'única cosa que em pot fer feliç. I ja sabeu què passa. Amb les grans il·lusions i les grans expectatives, quan no es fan realitat, t'enfonses. Quedes devastada, enfonsada, submergida en un pou de pena, causant un abisme de foscor. I és des de ben avall d'aquest estimball des d'on es parlo avui.
Jo et donaré la mà per rescatar-te i treure't d'aquí.
Estic molt malament.
No. Ho farem entre tots. T'hi traurem, Juliana.
Mira, a més, per acabar-ho de dubar, la persona que m'ha llançat en aquest barranc de desconsol i que ens ha dut a nosaltres i a tot l'orientat, de fet, a la misèria més insondable, és una persona que ens estimem molt. Bé, de fet, potser no és aquesta persona la que ho ha provocat. Això és un debat, no? Però... una persona que, de fet, adorem i que és un tòtem del programa, un fonament que aguanta mig país, però el pitjor de tot, el que més greu em sap i el que més em fa patir, és que us he enganyat a tots. És que no només he alimentat en mi mateixa una fantasia, sinó que us l'he transmet a vosaltres, Marta i Roger. Però sobretot, i això sí que em mata, a l'audiència, a l'oientat.
Això sí que sap més greu, perquè mira, nosaltres ja ens coneixem i tal.
Perquè realment m'he passat dies i dies sustentant una mentida. La joia que es podrà veure a partir del 24 d'octubre, dijous que ve, a tots els cinemes de l'Estat, però abans s'estrena el dimecres al Festival Inèdit de Barcelona, que nosaltres efectivament fitxarem.
Molt bé. Què creus que serà el primer que et dirà la Batguial quan et vegi?
És que jo crec que ella no em dirà res. Jo me l'imagino tota sèrie amb aquella cara que posa que sembla una nineta.
Sí.
I jo que li hauré de dir com hola, tal...
Hauràs de picar molta pedra, em penso. Però mig somriure fins i tot, eh? I això venint de la Batguial ja és moltíssim.
Déu meu, nois, ja m'estic il·lusionant.
És que tampoc ho vaig posar fàcil, jo. Jo vaig alimentar aquí també un monstre.
Tots creiem.
Tots hi creiem.
Tots hi creiem.
S'estava il·lusionat, sí.
S'estava molt il·lusionat, s'hi comptava.
És que la Batguial per nosaltres és una més de la família.
Setmanes i setmanes hem passat parlant d'això, no? D'aquesta famosa estrena de La Joia, el documental que, per cert, avui s'estrena a tots els cinemes de l'Estat.
Sí, haurà d'anar.
De com jo havia de parlar amb l'abat Guiel, de què li preguntaria, de què em diria tota la setmana, jo pensant en el modelet que duria, sé que això preocupa menys a la resta de gent, no? Però jo pensant, en plan, què em posaré, què no? Tot perquè al final resultés que no eren benvinguts en aquest esdeveniment. Explicarem una mica com van anar les coses, si us sembla.
Ara sembla que estiguem fent un gag, i tot això és real, eh?
Sí, sí, i estic afectada de veritat, i vaig dir...
Sí, 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 sí,
que no estem fent cap tipus de broma. El que amb les músiques i tot... Jo no puc evitar somriure de més. Ho he dramatitzat, però estic afectada. Feia molts dies, moltes setmanes, que havíem tancat amb el Festival Inèdit que podríem cobrir la catifa vermella d'aquest esdeveniment, com fem amb molts altres. Ja va començar a ser estrany que ens arribessin molt pocs detalls, que de fet ho vam comentar al programa, no? Que cada cop quedava menys pel dia assenyalat al calendari, el dia que tantíssima il·lusió ens feia tots plegats, però cada vegada hi havia més dubtes, no? De dir, a quina hora hem de ser-hi, podrem parlar amb l'abat Guiel, no podrem parlar, hi haurà un canotasso, hi haurà... com serà, com funcionarà l'esdeveniment, no? Com que no acabava d'arribar la informació. Bé,
Sí, baixem una mica aquesta música, perquè és que treu credibilitat als relats.
Sí, perdoneu, aquesta música de suspens.
Sí, especial Halloween, que mira, atenció. Més o menys per les dates coincideix.
Doncs sí.
Bé, sigui pel que sigui, quan ens va arribar la informació, el que ens van comentar és que s'havia decidit que s'optava de fer un canotasso, no? Una declaració a peu dret, on tots els mitjans posen el micròfon i la Bat Guiel, en aquest cas...
Parla i la resposta és per tothom.
I la resposta és per tothom.
O sigui, tots els micros junts...
I són 5 minuts, tothom, si tens temps, tires la teva pregunta allà amb tots els mitjans, i si no tens temps, mala sort, i hauràs captat la pregunta que li ha respost algú altre. Però que nosaltres ni tan sols estàvem convidats en aquest canotasso...
Al programa, eh?
Al programa, nosaltres, el que no surti d'aquí. Es veu que com a ràdio pública d'aquest país, per cert, que no podíem ser-hi perquè no hi havia, no hi havia espai.
Hem de dir una cosa, com perquè després sí que no ens han arribat imatges d'aquest canotasso que va fer l'abat Guiel a l'estrena, i Catalunya Ràdio sí que hi era.
Bueno, és que el punt és que nosaltres ens van dir que no podíem ser en aquest canotasso, el que no surti d'aquí, perquè era només per televisions i agències... I a l'hora de la veritat, no només ho hem vist a les xarxes, les imatges que s'han difós, que es veu perfectament que en aquest canotasso hi havia altres ràdios i hi havia mitjans digitals, etc, sinó que, a més, tenim contactes perquè treballem amb molta gent i, efectivament, el missatge que va arribar a altres ràdios i altres programes no era aquest. A nosaltres se'ns va vendre com que no era una cosa del que no sortia d'aquí, que era una cosa extesa a totes les ràdios. Que les ràdios, en general, no podríem estar en aquest canotasso per una qüestió de logística i d'espai.
Diguem-ho clar, se'ns ha vetat.
Com a mínim se'ns ha mentit.
Se'ns ha mentit segur, i se'ns ha vetat. És el que és l'extracció lògica que podem treure de tot plegat.
Quan hi ha aquests esdeveniments, tots els mitjans i molts programes, volem anar a fer entrevistes perquè ens interessa doncs, una persona en qüestió o el que sigui. Llavors hi ha uns equips de comunicació que gestionen doncs, aquests actes que decideixen si hi ha molta gent que s'hi ha apuntat, quins hi van i quins no. I queda claríssim que nosaltres doncs, estem en el sac dels que no... interessava que hi anéssim pel motiu que sigui. I altres mitjans també es van quedar fora.
I de tota manera,
seguíem
estant convidats, el que passa que anàvem allà a fotre només vídeo perquè no podíem parlar amb ella, i et dic, ni amb el canotasso, que ja era pidular, poder estar en un canotasso, però sí, bé.
És que hauria estat posar el micro allà amb tothom,
Era ja una cosa lamentable, però ja vaja. Però, i nosaltres ja vam decidir que si havia de ser així ja n'hi anàvem, perquè prou feina tenim, no?, com per anar allà a veure si... Però és que hi havia mitjans que estaven acreditats, hi havia programes d'aquesta casa que estaven acreditats, i que quan van arribar allà, a l'hora de la veritat, els van dir que no podien ni passar.
Però per tant, a veure, perquè ara entenc que també estem fent una mica de crítica i queixa. La fem cap a l'organització del festival o la fem cap a Bat Guiel?
El problema és que
perquè
això...
Pot ser, clar, penso jo, poso una hipòtesi sobre la taula. I si ha estat Bat Guiel qui ens veta? I si no li caiem bé? I si no li agrada que parlem d'ella? Perquè és veritat que últimament, és que en parlem cada dia, i quan vam explicar que no podia sortir de Sants, que allò era un escape room, perquè estàvem en Jordi Brito... Clar, com ho podem saber, això?
Jo... No ho podem saber, perquè a més és que la informació que ens ha arribat per part de la gent que porta la comunicació d'aquest esdeveniment, com que ha estat com que ha anat canviant, també, ja no saps que és veritat i que és mentida, tampoc. En principi era una decisió consensuada.
És una...
Entre l'equip de l'Abat Guiel i el Festival Inèdit.
A mi se m'ha dit que és una decisió tècnica. És a dir, que hi havia l'espai que hi havia...
I les mentides?
I a mi se m'ha dit que és una decisió tècnica...
Què t'han de dir?
En el... Bueno, clar, jo bueno, no sé sí, si
veure,
la veritat o no. Que és una decisió tècnica, que hi ha programes i mitjans qui interessa més, doncs, donar-los veu, perquè parlen de, del festival i d'altres coses. I sí que és veritat que a nosaltres ens interessa sobretot
Mira,
el personatge, que és la
Si no vols que parlin de l'Abad Gyal, no presentis en el teu festival un documental que va sobre la vida de l'Abad Gyal. Presenta una altra cosa
i deixa'm dir una altra cosa. Si fas un documental sobre la teva vida,
parla amb els periodistes.
Parla amb els periodistes, no?
O no facis un esdeveniment. És a dir, tu pots fer aquest documental, i jo entenc que com a Abad Gyal et faci un pal de bojos, fer una catifa vermella, també perquè és una situació on estàs molt vulnerable, no? Perquè et poden preguntar qualsevol cosa, hi ha molt poc control i és molt caòtic. Jo ho entenc, que tu com a personatge no vulguis exposar-te això.
I ho delegues.
No vagis al festival i no presentis el teu documental en un festival, no facis una catifa vermella. El publiques en els cinemes i que la gent ho vagi a veure. Però si fas un esdeveniment i tu vas a la catifa vermella, parles amb els periodistes. I si no, no ho fas. Dic jo.
Hem de pensar
jo diria que gairebé potser ens han vulnerat algun dret, però bé, això m'ho hauria de pensar millor. Hauria de mirar el codi deontològic dels periodistes i fer algunes consultes professionals.
A mi em sap greu ja personalment, perquè el Bergel és un tòtem d'aquest programa que ens estimem i ens feia molta il·lusió. I és una cosa de somni gairebé infantil, m'entens? Vull dir, de decepció, de nena petita i de rabieta, que també em sap greu estar-ho posant així perquè és rabieta, però és que em sap greu de veritat.
Segurament és una rabieta, però s'ha de dir que és habitual en la nostra feina negociar dia sí dia també si pots entrevistar aquella persona, si no, hi ha algú que et dona permís, si em fas això, llavors jo et donaré aquella altra persona. Vull dir que...
I, a mi,
és
record,
un
tarannà
habitual, no poder
accedir a vegades a llocs on vols. I perdoneu, recordeu una cosa. Fa un mes, més o menys, vam parlar amb el director de La Joia, amb la persona que ha dirigit aquest documental, i no va tenir cap problema parlar amb nosaltres. Què ha passat? Què ha passat entremig, des d'aquell moment fins ara? Perquè si haguessin tingut alguna... Vull dir, no entenc què ha passat.
A mi el que et diria que em sap greu, però en realitat el que m'ofèn...
Perdona'm, i llavors vam parlar molt del festival. Molt. Perquè vam explicar bé de què anava aquest documental, vam explicar on s'estrenaria. És que en aquest documental hem fet una publi que el festival podria estar ben content amb nosaltres. Perquè el nom d'Inèdit ha sortit més d'una vegada per aquestes boquetes.
Tota l'estona, de fet, sense parar. A mi el que m'ofèn és que a nosaltres ens arribi una cosa i altres mitjans que treballen a la ràdio també, saps? Arribi una altra. Perquè llavors no s'està dient la veritat. Jo prefereixo que se'ns digui que no som benvinguts nosaltres per criteri editorial, que també seria superlegítim que no t'interessi cobrir-ho des de la nostra perspectiva.
Tècnica.
A mi em semblaria bé.
Tècnica.
Bueno, però...
Doncs tècnicament potser ens ho diuen.
Sí, no passa res. No seran els primers ni els últims.
No, és veritat. Creuen que no era el millor altaveu per explicar això.
Però llavors ho dius que és un criteri editorial. No fas veure que només el que notes serà per televisions i agències, perquè això era mentida. No vull pensar-hi més, però...
Fins aquí la...
Volíem compartir-vos-ho, sobretot perquè si no us haguéssim estat explicant durant setmanes que hi seríem, potser no hagués calgut, però com que nosaltres ens pensàvem que...
Portar molts dies dient-ho i crec que havíem d'explicar, sí.
Us ho havíem d'explicar perquè finalment no hem pogut parlar amb ella. Sí, com sigui, ja ens passarà, perquè el temps tot ho cura, i si Déu vol en algun moment, en el futur, podrem conversar amb ella llarga estona. Vull dir que no ens preocupa.
Home, jo espero que sí.
D'aquí uns anys farem uns riures parlant d'això.
Mare de Déu, si riurem.
Tots fent un sushi al bar xic i que ja veuràs.
I cap al cinema a veure'l, eh?
Un dia ens voldran i llavors poder ja no hi serem.
I que escolta'm una cosa, que ella la seguim estimant i l'estimarem sempre.
Com bojos. I més amb el que t'explicaré, Marta. Perquè, atenció, ahir en aquest esdeveniment on no se'ns volia, hi havia tota la família Farelo convidada amb la ja nòvia.
Home, hem incorporat ja nou membre de la família?
De la Muixca, la Uineta.
Sí.
És a dir, lo bèstia que és que la Muixca decidís que aquesta relació és prou important a la seva vida i prou, que està prou confirmada com per convidar la Marta, aquesta noia que també és cantant amb aquest nom artístic, que és Uineta, en aquest esdeveniment de la seva germana, amb tota la família, és a dir, hola, papa, la Uineta, la Marta...
Superformal. No puc parar de pensar, per cert, en la Muixca, lo trista que devia estar de perdre's el gran partit del Barça.
I vaig pensar tant.
Devia estar amb la ràdio posada,
jo crec que
pobreta.
Un pinganillo posat
tant,
seguint el partit.
Amb els AirPods, segur.
Absolutament. També hi havia altra gent de l'ambient de la Muixca, com en Ruig, que és el seu productor, o l'Ibai Llanos.
Clar.
Ah, mira.
Amic, amic de l'Abad Gyal.
I que van fer aquella passejada en aquella entrevista que vam comentar aquí.
Han fet contingut
aquí.
Junts.
Sí, també hi havia la família... Samantha Hudson.
Perdona, creieu que la família havia vist ja el documental a
segur,
casa?
Sí, segur.
No va ser una sorpresa de dir, mira, això és el que he fet.
No ho crec.
I més sabent que ella, la Abad Gyal, estava una mica tensa amb el contingut del documental, en el sentit de que realment s'obre molt, no? Que està com sensible i que jo crec que ha volgut que molts ulls ho revisessin, la veritat. Res, això, un moment on l'Alba va voler tenir a prop els seus. I jo crec que haurem d'anar al cinema pagar l'entrada, anar-hi.
Som així, sí,
com
clar,
a fans, ara.
Com a fans,
és que jo...
Fans,
és que clar, sóc una fan.
Sí,
que
no tots ho som,
aquí
clar.
A qui m'interessa aquest contingut?
A mi també.
Doncs bé, moltes ganes de saber de què va, perquè és que no he vist res, ni, bueno, els tràilers que han voltat això, i ganes de veure què és el que explica i fins a on ensenya, que aquest era un dels grans dubtes que teníem. Dit això, canviem la pantalla de cinema per la de la tele.
Desde el Teatro Príncipe, junto a la Gran Vía de Madrid, La Revuelta, con David Broncano.
Mira, ahir va ser un gran dia per David Broncano, que va tornar a liderar les audiències amb la visita d'Esther Expósito, fent un 13,7% de share. Va superar un dia més El Hormiguero, que va fer un 13,2, amb la Natalie Poza i també l'Eduard Fernández. Clar, hem de pensar que ahir hi havia futbol, eh? Que ahir sí. Les audiències són una mica estranyes perquè estava tothom veient
tothom
el Barça
Bayern,
pràcticament.
Menys la Juliana, que pobrissona, la teníem allí destrossada.
Sí.
Però la resta tots estàvem enganxats a la televisió.
Totalment. Això ens va salvar ahir. A veure, La Revuelta, a part d'ahir ser líder d'audiència, també va guanyar l'Ondas al millor programa d'entreteniment, i la mateixa Esther Expósito, només entrar al plató, ja els va felicitar.
Bueno, no voy a decir nada, pero estamos muy contentos. Un aplauso para Esther Expósito en La Revuelta.
Oye, enhorabuena, que acabáis de ganar un Ondas. Toma ya.
Estamos contentos, pero no nos centramos en eso. Nosotros somos unos trabajadores, somos humildes, vamos día a día, programa a programa. Bueno,
oye, no, está increíble, me parece increíble.
Enhorabuena a ti por todo, Esther. Tú sí que eres una máquina, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir.
Així començava aquesta entrevista. Clar, ells ja es coneixen, primer de tot, perquè eren veïns fa molts anys.
Ostres, aquesta trama l'havia oblidat.
És genial, és de les millors del món.
Aquesta trama la recuperen només començar l'entrevista, perquè, clar, en Broncano ja no viu allà, però vol saber una mica com va tot.
Com segueix el barri.
Sí.
Pero claro, yo me gusta siempre recordar...
Que éramos vecinos.
Tu época de ser vecinos, tú y yo.
Que eras muy borde.
No.
Muy serio.
No,
no
era así.
No, es verdad, no. A mí me parecía borde porque era muy tímido, muy serio, muy callado, entonces... Yo pensaba que era borde, luego te conocí, ¿no?
Yo no lo recuerdo así. Yo recuerdo cruzarnos y decir, ¿qué pasa, Esther? Y tú, David, máquina, eres el mejor.
Sí, claro.
Bé, ell era el típic veí introvertit, una mica.
És que és la fina línia.
Saps?
És la fina línia entre ser introvertit i ser desagradable. Mm.
A banda dels retrets, i que ell, ja heu sentit, era un estirat, doncs van aprofitar això per saber si en el pis on vivia en Broncano ara qui viu, i també si la mare de l'Esther, que encara viu allà, a veure com ho porta i què tal va tot.
Ah. No l'hemos hablado otras veces. Es cosa personal, pero bueno. ¿Quién vive ahora donde vivía yo? ¿Es otro famoso?
No.
Ojalá hayan puesto ahí a Roberto Leal.
Luego le preguntamos a mi madre.
Vale.
No sé quién es.
¿No tienes trato?
No tengo trato.
Ojalá, te imaginas.
Contigo tampoco es que tuviese mucho trato, ¿no? Pero aparte de eso, tú a mí no me decías nada.
Yo...
Hola, y te metías así en el ascensor.
Hola, porque te iba a decir...
Dios, chico.
¿Qué te iba a decir? Nunca, es verdad que nunca se pidió ningún favor, ni ningún recado, ni nada.
A lo mejor con mi madre, no sé.
Igual tu madre sí que me pidió un par de veces sal y...
Igual ya nada, ¿no?
¿Te pidió un par de recados o qué?
No. ¿Cómo está tu madre?
Bien,
¿está bien?
Está muy bien, te manda muchos besos.
Vale, durante un tiempo medio trabajo un poco contigo también para algunas cosas.
Bueno,
¿no?
me ayuda con muchas cosas, sí,
vale.
Porque si no,
vale.
Es un desastre.
Ok.
Un patró que repeteix sovint, la mare treballant amb la filla, portant-li una mica, jo crec, tota la documentació, la part econòmica,
sí, diria. Sí, i burocràtica, potser, també.
Sí, de contractació i tot plegat. Hi ha un altre tema que va sortir ahir i que en el seu dia ens va grinyolar una miqueta en aquest programa i que ens va generar moltes preguntes, que és aquella cançó que va fer Dani Martín.
Ostres! Ai, l'havia oblidat, també.
Jo també, completament, se me n'havia anat del cap. Imagina't quina cosa més intranscendent.
La cançó que es diu Esther Expósito. Doncs bé, li demana per la cançó.
¿Cuántas canciones crees que te habrán hecho ya en este último año?
Este último año creo que una solo.
¿La de Dani Martín?
Bueno, es que claro, la de Dani mola mucho.
Esa que hubo... Claro, tú sabías de antes, te la enseñó,
sí,
antes,
claro,
supongo, claro.
Sí, me la enseñó antes, me mandó la letra primero, luego me la mandó grabada.
Imagínate, Dani, a capela, mandando audio de WhatsApp.
Esther Expósito.
Era así, más o menos, ¿no?
Era así.
Estaba guapa, es como que te veía en un chiringuito o algo tal, y tú pasabas
sí,
de él.
Sí, pasaba
algo.
De él.
Si te hacen una canción, no tienen que pedirte permiso, ¿no? En teoría, ¿o sí?
No, porque han puesto mi nombre a veces en canciones y no me han preguntado.
¿Qué he visto a Esther?
Resposta a dues preguntes que ens fèiem, si ella ho sabia i estava al cas, i l'altra si havia cobrat alguna cosa. Per tant, entenc
però,
que no.
Com és que en Broncano ve? Faig una pregunta que en realitat és gairebé retòrica. No li fa la pregunta, et vas sentir incòmode en algun moment? que et dediquessin una cançó així, un senyor que et dobla l'edat, pràcticament?
No li va fer aquesta pregunta, perquè jo m'he
mirat... No em sorprèn venint d'en Broncano, d'altra banda.
No he fet mai cap pregunta que sigui sèria, en cap cas. Mai, prohibit.
Però hem de preguntar, ets més masclista o més racista?
Saps que ja no fa aquesta pregunta?
Des que li va dir la Paz Vega.
Correcte, no l'ha fet més, es veu.
Ostres! Doncs mira, això em sembla interessant. Mira, el va fer pensar, ell i tot l'equip de...
Sí. Des d'aquell dia no l'ha tornat a fer i et dic que ahir segur que no la va fer.
Aquesta cançó que, com dèiem, l'havíem oblidat... però sona tan bé. Entra... Buah, sola!
T'agrada la forma, però no el contingut, potser, no?
La lletra de la melodia, no?
Però ens, ens vam enganxar, en aquesta cançó. Vam tenir
parla per tu i en Roger.
Sí,
parla
de jo i el
Generava
Roger.
Generava una contradicció perquè l'estaves vibrant allà al cotxe, però clar, deies unes coses per la boca, que dius, jo no vull estar
dient això. Però això passa en general, en Dani Martín.
Sí, però és veritat que això ens sol passar amb cançons antigues. Amb les actuals encara fa patir més aquest problema.
Bé, en tot cas, l'Estera explica que no és la primera cançó que li fan, perquè l'any 2000 diu que J Balvin...
A l'any 2020.
2020, dic, perdoneu.
L'Estel tenia un any.
El 2020...
Això sí que ja és fora de lloc, eh? Aquí sí que la diferència d'edat ja no és ni de barba.
Això
sí.
Ja és presó, eh?
J Balvin, no sé si ho coneixeu, la va mencionar en una cançó que es diu Una locura.
Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos, cómo está el expósito, me tiene bien loquito.
Bé, a partir d'aquí obren el meló de lligar, de si li agrada que li dediquin cançons o si prefereix una cosa una mica més terrenal.
Buena tirada de tejos, con un reggaetón, eh? Es buena idea, eh?
Bueno.
Claro, es que tienen muchas armas esa gente, claro. J Balvin, ¿le conocías de antes?
No, nos seguíamos en Instagram y tal.
Qué zorro, qué cuco. Eso no, pues, eso debería no valer. Bueno, porque la gente tiene que recurrir a ir pues, a un bar o algo
bueno,
así o tal.
Pero eso, ¿eh? Una cosa así más clásica.
¿Prefieres canción que saludar en un bar?
No, prefiero, bueno, saludar en un bar. Oye, puede ser muy interesante que te saluden en un bar. O sea, puede acabar muy bien eso. Pero yo prefiero, pues, un detallito, unas flores, tal. No hace falta que me hagas una canción.
A partir d'aquí... L'Esther, bueno, ja ho veieu, explica que és una tia clàssica i senzilla a l'hora de lligar, però en Broncano no en té prou i li demana com han estat els últims cops que ha lligat i si Instagram, per exemple, és un bon lloc perquè...
Sin entrar demasiado salseo. De últimos así relaciones o cosas con gente con la que has estado y tal, ¿qué porcentaje ha habido de encontrarte a alguien en un bar que no conoces y qué porcentaje de que te han dicho por Instagram hola?
No, por Instagram... De no conocernos y empezar por Instagram...
Sí.
Nada, muy poco, casi nada.
Casi nada.
Casi nada.
Algún chaval que se haya tirado un triple y te haya mandado así un emoji gracioso y tú has dicho, meh.
Alguno ha caído así, pero poco, poco.
Vaya triple, ¿eh?
Triplazo.
Ese muchacho ahí en Extremadura, le voy a mandar un mensaje telefónico no. Y de pronto, pero bueno, pero...
Per tant, reconeix que anecdòticament
no,
sí que...
Però m'està fent com angúnia tot això, no? És com... Ai, no et sé, com fer bandera de ser babós...
Jo
m'estic prenent així, però igual...
Mira, des del seu punt de vista d'ella, no? De ser molt famosa, a veure si mai ha lligat
amb
algun
desconegut. Ja, però mira el comentari de Brocanol, el chico d'Extremadura, que te envío un mensaje,
bueno,
voy a crack, vaya triple, saps? És com...
Sí.
No es posa la pell d'ella en cap moment.
És que a mi, com que el Broncano mai m'ha fet gràcia, Roy, tot el que diuen fa com ja... Crec que tenim ja les ulleres de... En comptes de les ulleres liles, que també, tenim les ulleres anti-Broncano.
Però mira, jo
no,
personalment no hi tinc res en contra.
Estic
segura que si anés a fer jo una birra, que no passarà mai, perquè ell no sap qui sóc, però si anéssim a fer una birra, potser riuria jo també una estona.
A mi m'agradaria ell. Si és que el pitjor que em pillaria. Sí, el pitjor que em pillaria. Però jo el veig aquí, la resistència, penso que no em pot fer menys gràcia, no em pot semblar més pesat, o sigui, connecto tan poc.
Bé,
però mira,
hi ha gent per tot.
I també et diré, jo a l'Esther tampoc la veig de dir, hòstia, que bé m'ho estic passant, això és la bomba, eh?
Clar, és que és actriu. Llavors no sabem fins a quin punt està actuant o no.
Ella prefereix lligar en un bar que per Instagram.
Supongo que tú lo agradecerás, ¿no?
Si claro, pronto... normalidad.
Claro, si la gente está... No. J Balvin te hace una canción, el otro también, y de pronto va un chaval y te dice, pues aquí estoy, en Don Benito, y Esther.
Pero venga, voy. Pero normalidad se agradece. Por eso últimamente más bar, más encuentro bar.
¿En plan?
Miradita, tal.
Miradita, ¿eh? Como en los años 80, ¿eh?
Así.
Claro,
es nuestro más mágico.
Nuestros padres se conocían así.
Claro, por eso tenía más magia, tenía más... Era más fantasía.
Cal canviat de tema, llavors, perquè el tema de lligar a Instagram i els bars ja no donava per
més. Està incomodíssima i, a més, fa aquesta cosa molt d'actriu. Tres paraules per frase. Mm. Estàs coeta, l'Ester? Semblava que les paraules anessin a pago.
Ella ha d'estirar una mica amb algunes respostes per donar-li contingut al tema. En tot cas, Can Broncano decideix que han de parlar de la Georgina Rodríguez, que ara és l'espanyola amb més seguidors a Instagram i que un dia li va prendre aquest títol a l'Ester Expósito i li demana com ho porta i si es coneixen.
Claro, durante un tiempo era la más seguida de España, te adelantó... Ahora se ha distanciado, lo he visto antes, ¿eh?
Sí, ha cogido ahí la...
Georgina, ¿eh?
Ajá.
Se ha distanciado, ¿eh? ¿Qué le has dicho?
No le he dicho nada. ¿Te imaginas que le insulto tú? Pero no por nada, es que no nos conoce. Qué bif sois, ¿eh?
La podías seguir.
No nos conocemos.
Síguela.
Vale, la voy a seguir.
Síguela.
La voy a seguir. ¡Qué compromiso! Oye, qué presión.
Pero la puedes seguir un rato y luego dejar de seguirla.
¿Te imaginas? Que la sigo para que cuando salga el programa se vea y luego...
Claro, y ella va
la dejo de seguir.
Ella te va a mandar un mensaje de ¡ay, qué ilusión! Y de pronto el usuario no admite mensajes.
Bloqueada. No solo la dejo de seguir, sino que la bloqueo.
Sería... Bueno, tampoco.
No, hombre, no, claro que no. La voy a seguir.
Clar, el dubte és si després del programa la va seguir o no la va seguir. Llavors, jo aquest matí ho he comprovat.
Periodisme, molt bé.
I almenys a les 9 del matí, ara suposo que encara també, l'Ester segueix a la Georgina.
Pobreta. Perquè realment...
Per pressionada per en Broncano, eh? Perquè si no, no ho hauria fet, ella.
Tu segueixes la Georgina, Marta, ni
sí,
serà?
Sí, que la segueixo.
És que tu ets una fan veritable.
No sóc fan. L'únic que sóc una tia, sóc curiosa.
Diguem interessada. Estàs un punt obsessionada amb ella, no vol dir que t'agradi necessàriament. Pot
la
ser negatiu.
Segueix, però és que jo segueixo molta gent per feina. Ens interessa tenir la nostra gent en aquesta òrbita. Jo no tinc el compte del que no sortia a l'Instagram. Que això no sé qui porta el compte d'Instagram del que no sortia. Us dic que jo no.
Ah, no, jo tampoc.
No, ja.
Però feines porto el meu. Em faltaria el del programa.
I quan penges els Instastories, és que penges unes merdes, que sort que no portes el del programa.
37 anys.
I la Marta, que sempre sembla que hagi de pagar per penjar Instastories. Que s'hi hagi de deixar moneda, noia, que són gratis.
Tinc una filla.
Abans de tenir filla ja era així, Marta.
També és veritat.
Creieu que la Georgina li ha tornat el follow a l'Ester?
Digue'ns.
La resposta és que no.
Veus?
Però perquè té tants seguidors que no ho deu haver vist.
No, i també té tants fills, que igual també va molt atabalada.
I va molt liada.
Perdó, però les notificacions d'Instagram ara, que són molt intel·ligents i automàtiques, s'atordenen, I a mi, per exemple, si em segueix un verificat, em surt a dalt de tot.
Ah, per tant, li ha arribat.
En un apartat a part, diguéssim, de la resta de gent que no té el verificat o que no té X seguidors.
No ha vist el mòbil. No ha vist
no l'ha obert.
No l'ha obert.
Està de
tot. Està de tot.
Té un Nokia per la resta de les hores.
L'entrevista s'acaba amb les preguntes clàssiques de sempre, de quants diners tens i quantes vegades has tingut sexe l'últim mes. I en aquest cas, l'Ester li demana si pot respondre només una de les dues. I tria aquesta.
¿A cuál quieres responder?
Pues a esa, porque el dinero me da mucha vergüenza.
Pero está forrada.
O sea, las dos me dan mucha vergüenza.
Está forrada, Ester.
Bueno. Me enfadan las dos, soy pudorosa.
En drama.
Están ahí mis padres.
Bueno, tus padres ya se harán una idea que no estás jugando a las muñecas.
Joder, ya, pero me da vergüenza. Pero venga, esa, porque...
Vale, un punto, ya sabes, el de glose ya lo he hecho.
Claro, pero, el de glose...
Vale.
Bueno, voy a suscribir lo de que estamos de promoción, festivales... O sea, es real.
Vale.
Es real.
Vale.
Que estamos de promoción,
sí, es
muchas cosas.
Pero si una quiere.
Tiempo.
Si una quiere.
Entre una cosa y otra, sí, sumando. Un aprobado raspado.
Aprobado raspado, ¿eh?
¿Tú qué tal el último mes?
Siempre, muy, muy bueno.
Mejor que yo.
Sí,
buena nota, ¿no?
Notable alto o sobresaliente bajo, incluso, ¿eh?
Bé, suposo que noteu que l'Ester estava molt incòmoda, tenia els seus pares allà, no volia respondre això, ho anava allargant, i en Broncano anava insistint, i llavors sí que ell va haver de dir que ell ho porta molt bé, el tema de... Folla molt, vaja.
Tu folles molt?
Perdona.
Tu també tens un notable alt, tirant a excel·lent?
Com vas últimament?
Ningú li interessa, això. Ningú li interessa.
Poder no acabem de ser tampoc...
No esteu fluïts ara gaire.
És a dir, no acabem de ser el Broncano. Potser estàs més a prop de l'Ester.
I tant.
Ah, segur.
I tant. Oh, sí. 12:36. Frank Lluís Giró, molt bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Molt bé. Bueno. Estem alterats ara mateix.
Sí?
No, molt alterats perquè acaba de sortir el cartell del Primavera Sound per...
Mira.
Pel 2025 i, per tant, en primícia, doncs el anem a destapar.
Del 4 al 8 de juny... D'acord, a l'emplaçament de sempre, perquè s'havia parlat també d'això, d'un possible canvi d'ubicació, serà el Parc del Fòrum, com a mínim aquest 2025, només a Barcelona. Recordeu que allò de l'edició de Madrid ja va passar a millor vida. I és un cartell que posa el focus en les dones, en artistes pop del moment, artistes que han marcat el 2024, que el Primavera Sound vol situar al capdamunt del seu cartell pel 2025. Per exemple, la primera, que és anglesa, que repeteix per segon any consecutiu, és la Charlie XCX. I was busy thinking about boys.
S'està ballant aquí a l'estudi,
eh? Aquesta és, és altament ballable, aquesta.
Sí, sí. Ella és la dona de moda del 2024. O sigui, ha sigut ella i només ella. No ha existit ningú més a la indústria.
Doncs mira, el cartell del Primavera, Juliana, situen com a mínim al mateix nivell a la Chappell Roan i a la Sabrina Carpenter.
M'he equivocat, disculpeu, han sigut elles.
Elles tres, dues. De fet, el leitmotiv del Primavera d'aquest 2025 serà She is the moment.
És que és veritat, eh?
She is the moment, amb aquests tres noms, Charlie XCX, Chappell Roan i Sabrina Carpenter.
Home, molt maco aquest cartell, els ha quedat superrodó, eh?
Han buscat la fotografia.
Aquí t'hem de fer una pregunta, Frank Lluís, sí, sí. Tenim cinto d'atenció, també, en algun moment. És que, clar, aquí, Juliana...
I trobes a faltar una dona molt potent, també?
Sí.
Una dona... joia de la corona?
Mira, no anava per aquí, no anava per aquí. Batial és...
La Batial no vol tocar festivals.
No hi ha la Batial al cartell.
No hi ha la Batial?
No.
Però, mira, no anava per aquí, però m'ha anat bé que ho diguessis. Una cantant internacional que venia molt a Barcelona.
Uf!
Oh! Ja sé que es bevia els nostres vins, com va dir la Juliana, que es menjava el nostre marís.
Era la nostra última esperança, és cert.
I que va decidir no fer el tour.
Estàs parlant d'un artista que va gravar un videoclip remullant-se en una piscina barcelonina...
On també s'ha banyat Elena García Melero.
Efectivament. Els gelats de dos en dos.
No hi ha la Dua Lipa.
Oi!
Mare de... No hi ha la Dua Lipa al cartell.
Juliana, qui va ser dels tres que va dir li hem de donar aquí el benefici del dubte per si venia el Primavera Sound?
Molts oients ens van escriure dient no tireu la tovallola perquè per data es quadraria...
Sí.
Que pogués estar aquí al Primavera Sound.
Traieu-vos el paper de plata. No,
ja no
vindrà. I encara que hagués vingut, perdona... Però tothom sap que un bolo de festival tampoc no és el mateix que fer-te un bolo al Palau
de
Gira.
Sí, sí.
Però vaja, que a sobre ni tan sols això ens donarà. És que estem aquí ja, de veritat, avui és el dia de pidolar.
Estem pidolant, avui.
Estem pidolant engrunes.
Engrunes, engrunes. Sí.
No, pues que no vingui si no vol venir, que es foti. Després d'això li tancarem... Escolta, després li tancarem els borders, eh?
No tanquem res, com deia Charango.
Aquí tanquem els putos borders i la Dua Lipa no passa.
Un altre dels moments virals de la Juliana Canet.
Avui n'ha fet així.
Quan s'abraona al damunt del micròfon.
Està molt emprenyada.
Espera, a veure si la calmem amb la Chappell Roan.
Està molt bé, no?
Està molt bé, Chappell Roan.
Que era la primera vegada que el Roger l'escoltava i no m'ho puc... És que em sembla impossible.
Qui és, perdona?
Doncs és una artista, en aquest cas no és anglesa com la Charlie XCX, és dels Estats Units, tant la Chappell Roan com també la Sabrina Carpenter, i les dues encarnen allò que tant els agrada. Allà, barres i estrelles, el somni americà, sorgides de la factoria Disney, imagina't com tantes altres, eh? L'Olivia Rodrigo... Sí. I aquesta cosa que tant els agrada als americans, de lluir persones que s'han llaurat el seu camí picant pedra i han acabat triomfant i sent artistes internacionals, com també la Sabrina Carpenter. Si voleu moments d'atenció, que la Marta en demanava, ens hem mirat amb lupa el cartell, fins al nom més petit, sabeu que el Primavera...
Ariel 3. Sí.
Hi ha molt poca presència catalana.
Vaja.
Poquíssima presència catalana.
Són els escollits.
Mira, hi ha un grup que es diu Ciutat, que coneix poca gent, estaríem parlant de música molt alternativa, d'escena underground, gent que ve del jazz i que sí que fa una proposta pop relativament ballable, però que canten en castellà.
Per tant, això ja és un debat, però per mi catalans, no?
També hi ha la Casa Azul.
Bueno.
Sí, diguem-li.
Aquesta sí que la conec. Puja, puja.
Sí.
Ser
part de la teva vida avui. Memoritzar els teus records i investigar el que vas viure avui.
Totalment. Hem de dir que en Guillem Milky Way, a.k.a. La Casa Azul, tot el que no sigui concerts a la Marató de TV3, molt poc català. Poquíssim català. La Revolució Sexual és el seu gran hit i la resta també són en castellà. I l'única presència petiteta de llengua catalana que trobem al cartell és...
Només una?
Només una.
Però com pot ser això?
És una... Jo crec que us agrada força.
A veure.
És una artista eufòrica. És la llum. Quan sol si l'alba veritat que la Llum també canta algunes cançons en castellà, algunes altres en anglès, però té com a llengua vehicular el català i en té moltes de cançons en català. Ara t'imagines els guiris allà mig borratxos a la Llum, que potser actuarà a les 4 o les 5 de la tarda, segurament, quan s'alci l'alba, ballant quan s'alci l'alba.
La Llum és genial i a més és una de...
Per mi,
a mi m'alegro molt d'eufòrics i a més té aquesta evolució de personatge que ha estat una passada. M'encanta i m'agrada molt que tingui aquesta oportunitat, però és veritat que aquí, d'allò de que diguis tota la discografia en català...
A mi m'ha decepcionat molt l'any passat. Recordo que hi havia la Muixca, per exemple, sí. Hi havia molta més presència de català. És estrany que la Muixca repetís, però també repeteix la Charlie XCX i sabem que la Muixca traurà disc nou. Per tant, a mi m'hagués encaixat en el cartell. Fins i tot la Maria Hein també hagués repetit, però acaba de fitxar per la discogràfica de Primavera Sound. Per tant, també m'hagués encaixat una Maria Hein en el cartell.
No sabem si algunes han dit que no, perquè potser per dates ho tenien compromès.
Que és un cartell molt pensat per turistes.
Clara. Sí, fins i tot una Maria Jaume, també, amb el discàs que s'ha tret.
Clar, no pots portar Maria Jaume al Primavera Sound, perquè la Maria Jaume ha fet un disc criticant el turisme i parlant justament de tot el que s'està patint, ella especialment a les Illes Balears, però què és el que està passant aquí? El disc de Maria Jaume és ideal per entendre el que està passant a Primavera Sound.
Doncs, escolta, t'ha sorprès, a tu, aquest...
A mi m'ha sorprès, sí, m'ha sorprès. Crec que han anat a buscar molt el leitmotiv de She's the Moment i la fotografia, que és molt potent, però crec que potser falten grans noms d'aquells de grups que tothom coneix i que dius els aniràs a veure el Primavera. Una Dua Lipa, per exemple, us l'hagués comprada com a nom d'aquest que ma mare coneix, per entendre'ns. Jo crec que...
En aquesta edició la gent que comentarà? Que dirà,
i un grup,
vas
i un grup
a veure...
indie, el típic grup de rock indie?
Sí, clar, un Blur, per exemple, que de cop tornen... Sí, jo li he trobat una mica de fluixó, en aquest sentit, el cartell del Primavera Sound, que llavors quan s'acosti hi haurà cops de colze per anar-hi, com passa sempre. I m'ha decepcionat una miqueta en el gran moment que tenim a l'escena musical catalana, que no s'hi hagi posat una mica més el focus.
Sobretot perquè realment Primavera Sound sempre ha fet més o menys un bon paper amb aquest tema, sempre té grups petits que tenen propostes interessants en català, no sé.
Bé, en tot cas, aquí tenim aquest cartell acabat de sortir pràcticament del forn, no?, ara mateix.
Sí, ara mateix, l'han penjat fa menys de mitja hora.
Imagina't. Frank Lluís Giró, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Sentim el nota de veu a iCat.
He fet un xec a una de les il·lusions de la meva vida, entrar en directe al que no sortia d'aquí.
T'estimem molt. Una de les il·lusions de la teva vida.
I tant, em feia molta il·lusió. Sí, us veig sempre.
Ets el millor, eh?
A vegades li dic a en Marc Andreu, dic, no m'interessa gens el que esteu dient, però m'interessa molt com ho esteu dient.
Doncs m'agrada aquesta crítica.
M'enganxo.
Sí. 3:15 d'una, fem una pausa i atenció perquè recuperem un personatge, bueno, un nom d'una persona que a mi em fa il·lusió.
El rescatem, del calaix?
Sí. Mai millor dit. Enzo Bogrinchik.
Déu-n'hi-do. Veus?
Ara t'ho explico.
Sí.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaré. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Sabemos dónde estamos.
El 15 de desembre farà un any que va arribar a les sales de cinema La Societat de la Neu, del català Juan Antonio Bayona, i els actors que hi sortien van acabar convertits en estrelles de la nit al dia, i el nom que va causar molta sensació és el d'Enzo Bogrinchik, el protagonista de la pel·lícula, i ara portava molt temps que no sabíem res d'ell, i tenim notícies seves.
Sí, perquè l'actor uruguaià de 31 anys ha trencat el seu silenci mediàtic i ha concedit una entrevista al diari El País. La periodista que ha conversat amb ell és l'argentina Leila Guerriero, i si ho entes bé, curiós això, i molt de privilegiat, el lloc de l'entrevista ha estat al pis de l'Enzo. L'ha convidat a passar una estona amb ell.
Això deu ser que ell, que és un intens, deu ser fan d'ella, perquè ella té tota una història, també.
Crec que ell també li va, això de convidar-te, t'ensenyo el meu racó, bé, no ho sé.
És d'aquests intens, ja ens ho va dir el Vaca, que era ben intens, aquest nano.
Veus com recordes qui era l'Enzo?
Sí, si voleu, ho he fet per fer show.
Per fer show. Us puc llegir alguns dels titulars que ha generat aquesta conversa.
Si us plau. Home, música de sala d'estar, eh?
Que és sexy! S'està despullant l'Enzo, imagino, abans de respondre.
L'Enzo corret amb Bernús.
I diu el següent. Per sort, tota aquesta bogeria, la fama va baixant. La periodista li contesta, però no et fa por que desaparegui? I li respon l'Enzo, no, al contrari, espero que desaparegui. Per tant, és una mica aquesta persona que està molt atabalada pels fans, perquè explicaven que just abans que entrés la periodista l'esperava gent al portal, que sabien perfectament on vivien, donant-li fotos, donant-li llibres, i que ell, bé, ell és maco amb aquesta gent i llavors sempre respon bé. Clar, hem de tenir en compte que aquest noi podia passejar pel carrer tan tranquil fa un any, perquè era un actor de teatre més o menys underground, i ara és una superestrella que ni tan sols pot fer 10 passes sense que algú l'aturi.
Tota aquesta conversa la van tenir a casa seva d'Uruguai, entenc.
Sí, val. Sí. Però diu que ell no gasta els diners en roba, que no té cotxe, que no vol casa pròpia, que només inverteix en tecnologia, i dada que crec que hem de comentar, i la Juliana suposo que l'insultarà, i és que està enganxat a ChatGPT.
Hòstia.
És que és un tio que... És que és guapíssim i a mi em funciona la seva posa i tot, però és que la que parla m'avorreixo, però que em cauen els ulls, m'adorm.
Espera,
i et recordo que ja vam comentar la seva entrevista amb la Pija i la Kinky, que també va ser una cosa demencial.
Molta gent que et deia, no, no estàs entenent que els uruguaians són així, que són més pausats, que vull dir que parlen diferent...
I ells el que no entenen és que jo tinc mitja família a l'Uruguai i els entenc perfectament.
Per tant, saps de què parles, eh?
Altres coses que ha dit l'Enzo, que els seus dies preferits són...
El dimarts, segur.
Els diumenges.
Si pot estar tranquil allà diumenges... a casa...
No, per mi té un punt edgi, té un punt edgi el diumenge.
Sobretot si plou. I també explica que no té ajuda domèstica a casa, que no li agrada el concepte del servei, ell neteja, ell ordena, ell cuina.
Ell és perfecte, és el que ens vol demostrar molt bé. I fas un pal horrorós, a més, tant de bo no fossis perfecte.
Juliana, espera.
I tinguessis defectes, però almenys no fossis una mica divertit.
Guarda la teva ira, guarda la teva ira, perquè la necessitaràs d'aquí uns minuts.
Hòstia, més...
L'Enzo s'obre bastant en aquesta entrevista i ens explica detalls de la seva vida més privada que jo almenys no coneixia. Com per exemple que va entrar en depressió absoluta, cito textualment, quan es va acabar el rodatge de La Societat de la Neu, que res el motivava, que res tenia sentit i que quan va tornar a Montevideo es va acabar d'esfondrar. Perquè ell tenia la sensació que s'havia mogut molt com a persona, que havia viscut molt i que allà a casa tot seguia igual.
Clar.
Anaven a tempos diferents. Tinguem en compte que el rodatge va durar 147 dies, el d'aquesta pel·lícula, per tant, gairebé mig any, i que va ser en condicions extremes. Quan va acabar de filmar, ell pesava 49 quilos. Per tant, va ser un canvi, canvi d'era, pràcticament. I clar, tota aquesta intensitat de rodatge havia de derivar en una cosa que tots podem imaginar-nos. En enamorar-se d'algú. My darling. Lògicament, l'Enzo Bogrinchik es va enamorar bojament d'una persona que treballava al rodatge, i ho explica així directament a l'entrevista, que em sorprèn molt que ho faci.
Sí?
Es va enamorar d'una noia argentina, i pots pensar, mira que mono, és una història dalt de les muntanyes, no? Que romàntic, quanta passió, el foc i el gel explosionant,
sí,
química. Però aquí hi ha un problema, amics. L'Enzo, en aquell moment...
Déu meu, se puede meter gol a un calla portero, és això, oi?
Sí, sí.
Tenia xicota.
Déu meu, hòstia. Aquí es va fotre un gol de mama, aquí no fa gol. No.
Mira, ell anava per futbolista, eh? O sigui, que el gol al final sí que el va acabar fotent.
Hòstia, pilota el pal, eh?
Tenia una nòvia, o dintre, una nòvia que l'estava esperant a casa.
Déu meu, com qui espera un marinero.
Amb qui devien estar fent videotrucades, potser cada cop menys freqüents. Allò deia, ara no em va bé. Ara
escolta,
és que el Bayona diu que hem de...
Mira, no criminalitzem,
no,
perquè també...
És
que,
no tinc datos.
Però és veritat
que
això
amor.
És com els nens d'Operació en Triunfo, que si et poses allà és que és normal.
Qui era aquesta nòvia de l'Enzo? Estem parlant de Sofia Lara. Bien. 26 anys, ara mateix, uruguaiana, actriu. Van començar a sortir el 2018. Feia 3 anys que vivien junts, quan va passar tot això. I quina va ser la seqüència dels fets? L'Enzo torna a Montevideo després de rodar La Societat de la Neu, 2022. Es retroba amb la Sofia... Es fan una abraçada...
Bueno, bé, fins
i
aquí.
Tot això ho està explicant ell textualment a l'entrevista. És que em té fascinada,
això.
Això
parla Leila, eh? Molt bé.
Ens està servint tempestetes. Es fan una abraçada amb la Sofia. Bé. I la Sofia li veu un brillantet enganxat a la cara.
Això és real?
Ho explica així. Jo no sé si està parlant amb aquesta energia metafòrica
clar,
de... Me vi un brillo, clar. Jo no sé si està parlant literalment de les coses.
O li va un brillo a l'ànima.
Jo crec que era un brillo a l'ànima, eh?
La Sofia va descobrir un brillantet... suposant que sigui coses més físiques, de l'altra noia, l'argentina, que se li havia quedat enganxat a l'Enzo de la festa de final de rodatge de La Societat de la Neu, diu ell. Diu l'Enzo que aquest brillantet, per tant, imagino que sí que és una cosa més física,
sí,
va aguantar 3 dutxes.
Hòstia,
i 12 hores de vol enganxat al seu cos, no sabem a quina part, imagino que a la cara. Ell, sense adonar-se'n, i diu que la Sofi se'n va donar ja la primera abraçada.
La portera ho va veure, eh?
I, evidentment, va demanar-li explicacions...
Com ha de ser, com
diu l'Enzo que van conversar, que li va explicar tot. Mira, no ho puc resistir, t'ho explico.
T'ho dic.
Ho va vomitar.
Pobre Sofia.
M'obro.
M'obro de tot.
Obre't, obre't.
I van deixar-ho.
Home,
però
clar.
Que van... Home, clar. Doncs
el portero va dir, me'n vaig a casa.
No. Van conviure 7 mesos més per ruptura.
Prou.
A la mateixa casa on havien viscut 3 anys com a parella, fora de lloc.
Van avançats. Ah.
És un malson, això. I finalment va ser ell qui va fer les maletes i va traslladar-se.
Home.
Em sembla una història tremenda.
És tremenda.
Perquè això vol dir que durant el rodatge no va explicar com s'anava sentint a la seva parella i que segurament anaven tenint trucades i que no li estava explicant com s'estava sentint.
Però has de fer-ho per videotrucada. No el vull defensar amb ella, perquè més les noies que ens ha passat això, sabem el que es pateix.
És 147 dies de rodatge, tia.
Però va executar.
Això, no, a veure, no, si hi ha un brillantet, clar, potser van parlar molt a prop, es van acariciar la galta com si fossin
dos lleons,
com el rei León, què vols que et digui?
A mi no se m'enganxa tres dies per parlar amb algú, eh?
De vegades l'executament és el de menys, Carandell? Hi ha coses que són més greus.
Mira, el podríem jutjar, però jo el que faré és donar-li les gràcies, perquè ens ha donat contingut en aquest programa.
No,
i perquè ens pot passar a tots, eh?
És veritat, ens pot passar a tots. Tots ens podem enamorar.
Si ho vaig explicar més o menys bé, doncs jo què sé, pobre, quin lío.
És una víctima de l'amor.
És que l'amor és així, és feroz, ja mai saps quan t'atracarà pel carrer.
I
de vegades li has de donar tot, et para pel carrer, pistola, i què fas? Ho dones tot.
Ara publicitat.
Pobre Sofia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Bé, ara estava pensant que l'Enzo se'l va relacionar amb l'Aitana, eh?
Correcte. Van tenir una cita a París per conèixer-se, perquè s'havien tirat la canya per Instagram, presumptament, i després la cosa no va fluir gaire, es veu.
Bueno.
No van això ho confirma l'Enzo?
No, això ho explica la revista Hola, no? Això, l'Enzo aquí no va tan enllà. No va, quan li van preguntar als Goya per si què havia passat amb l'Aitana, ell va defugir la pregunta. Sabem per això, perquè l'Alba Riera ho va explicar, que sí que van tenir una relació amb una actriu de passaport espanyol, va dir ella.
Bueno, feu els vostres càlculs.
Ja sabem qui és nosaltres.
Fins demà a les 12, que vagi bé.